Bé, en tot cas, agrair a la càtedra que finalment estigui en el Congrés i agrair que dediquin a Llorenç Ibarba, que potser encara tots els que havíem anat fent, però Llorenç havia quedat com amagat. I penso que Llorenç Ibarba és un personatge que ens ha perdurat com una imatge mítica, però ha perdurat també una mala imatge, ha perdurat una cosa molt estranya al voltant del seu, que és una cosa que passa molt a Catalunya, com intentarem veure el que passa. Però que hi ha una cosa que sí que podem fer avui en dia, i no només per mi, sinó per un tou de gent, i tu ja has apuntat una mica les línies, que és rellegir. És a dir, quan tu pots rellegir un autor vol dir que com a mínim en sabem alguna cosa d'aquest autor. Cosa que als anys 20, quan s'hi trobaven i veurem ara, el que es trobaven és amb un autor que era un mite, però que ningú ben bé sabia què havia fet realment. És a dir, es va perdre la pista de Llorenç Ibarba. No? La filosofia catalana té com un... universitària, sobretot, té com un moment de dir anem a canviar les coses, anem a aprofundir-les, i això es trenca molt de seguida Llorenç Ibarba. Jo he situat la meva aportació a aquest rellegir, però jo penso que és important el 1820, que és quan neix Llorenç Ibarba, i és important el 72, que és quan mora. El 1820 ens trobem que el sistema universitari espanyol i català, per tant, experimenta que de cop i volta hem de transformar alguna cosa, això canvia. La ciutat de Barcelona és un motor econòmic que també exigeix idees noves. L'any 34 es comença a recuperar la Universitat de Barcelona i es comença a dir això hem de pensar diferent, hem de tenir una filosofia més d'acord amb la contemporaneïtat. I Llorenç, per tant, veu d'aquest moment. Avui celebrem els 200 anys de la Societat Catalana de Filosofia, no? 1815-2015. Realment el seu tiet és un dels fundadors de la Societat Catalana de Filosofia, Ignasi Santpons. Evidentment ell veu de l'última gent de Cervera la primera gent de Barcelona, que és una gent imbricada en un procés econòmic també nou. És com el Renaixement, no? A italià, és com Atenes a l'època grega, és a dir, economia, pensament, idees, comerç, hi ha un canvi. I aquest canvi, ell està en aquest moment de canvi. Jo penso que això és el que més l'identifica en aquest principi de començament, i també l'identificarà al final, en què és un moment en què canvia tot. Per exemple, arriba el darwinisme, que divideix molt la intel·lectualitat de Barcelona, el 76, quan ell mora. I hi ha la revolució del 68, que és un cop molt fort als homes més conservadors de la Renaixença, als quals ell pertanyia. Per tant, ell sempre ha tingut aquest problema de viure entre dos aigües, en què ho acaba movent i no ho remou, i aquest és el que a mi m'ha impulsat avui a fer la relectura. Com que sóc el primer a parlar de tots els que parlarem avui, que són molts, faré un plantejament una mica més genèric, o una mica com jo rellegeixo alguns dels tòpics. El mite ha fet que el situéssim com a origen de la filosofia del sentit comú, com si la filosofia del sentit comú fos catalana. I jo penso que ell mai ho diu i ell mai ho defensa. L'altra cosa és que la filosofia catalana del sentit comú la reivindica en altra gent al seu moment, al mateix moment que Serra Húnter el reivindica com a gran revolució el catolicisme, el reivindica també que són ells els del sentit comú a través de Balmes i a través d'altres coses. Per tant, és un personatge estrany, però jo vull rellegir-lo a partir del que va dir ell, com ell llegia la història de la filosofia, el que va aportar i donar aquesta relectura. I penso que ara sí que estem en cos, com explicaré, perquè és veritat. Hi ha una primera època als anys 20, sobretot el 25 en endavant, en què la universitat vol reivindicar-se ella i reivindicar una manera de pensar diferent. I hi ha un moment als anys 90 en què es comencen a fer tesis doctorals i es comencen a fer llibres sobre Llorenç Ibarba, que és una cosa que els 20 diuen és que no tenim ni una monografia. No en sabem res, perquè durant 50 anys ha quedat oblidat. Bé, no va quedar oblidat, penso jo, perquè el Salvador Bové va dir que la filosofia catalana havia de començar per traduir Hamilton. Després no ho va fer, i va començar amb Llull. Però, en canvi, Bové volia començar amb Hamilton, com Llorenç Ibarba, però no ho va fer. Per tant, dius, no mai ha estat oblidat, però sempre ha tingut una lluita estranya, i, per tant, penso que val la pena rellegir-lo ara que tenim molts estudis, i també estudis d'alguns dels deixebles, com jo penso que l'Ignasi també ens explica, el Mas Ferrer, no? Que és un dels que realment va seguir, dels pocs, que va agafar l'empenta i la va seguir, no? I per això vaig titular-ho com rellegir-lo. I penso que és un honor poder-ho rellegir, cosa que no podíem fer als anys 90, que era rellegir-lo, perquè el que havíem de fer era llegir-lo. No? També hem editat a la Ramon Llull, es va reeditar alguns dels textos, que els vam poder tornar a posar en circulació, i per tant això també ha permès que la gent pugui llegir directament l'autor, que és un dels grans problemes a vegades de Catalunya, és que no pots llegir l'autor, o perquè és escrit en premsa, i per tant, ara en internet ho tenim, però és molt dispers, vol dir que t'has de llegir 200 articles separats, o perquè no tenim l'obra reeditada. I són uns problemes que tenim de transmissió a la cultura catalana, que a altres cultures tenen més solventat i nosaltres no. Llavors ens hem de... Entre que una part és manuscrita, una part en premsa i una part no reeditada, això ens provoca molts trencaments en el pensament català. I Llorenç Ibarba ha sigut també una miqueta ha patit aquests trencaments i ha patit aquest funcionament. Va, jo funcionaré, per explicar això, vaig agafar l'editorial de la publicitat. Quan l'any 25 en Serra Húnter comença a estudiar la biografia, realment, és el primer, Serra Húnter amb la Universitat Renovada de Barcelona, diu, com qualsevol cultura de veritat, hem de conèixer els nostres, perquè el primer és conèixer el que tens a casa i després ja veurem si són bons, si són dolents. No n'hem de fer panegírics, jo tampoc ho faré, però el primer és això. I clar, ells es troben en una situació que és molt la que ens ha explicat en Joan, no? Hi ha dues frases de la publicitat d'aquesta... Quan ell publica l'article, ja també en Rovira i Virgili també ho diu, per fi Serra Húnter ens parla d'algú que era un mite però que no sabíem qui era. I això ho diu Rovira i Virgili, que era algú que tenia una formació forta, no? Però l'editorial, que és anònima, i per tant representa una mica l'ideologia d'un diari dels que en el moment funcionaven, no, diu, a cada punt no m'ha de preguntar-se com és que no hi ha una biografia detallada de tal personalitat eminent a Catalunya. Realment l'any 25 havia arribat una aura de que Llorenç i Barba era algú important, però havia arribat l'aura. I dius, però realment era important o no ho era? No ho sabien. No en tenien massa imatge de què passava, no? Però diu, d'entrada no en tenim la biografia. I evidentment, a més, com que va escriure poc, i diu, tampoc en tenim cap estudi monogràfic valuós. És a dir, ni en sabem què va fer, ni en sabem què va escriure. I era un gran problema que l'any 25, quan la universitat pretén que la filosofia sigui una matèria important, ara veurem com va el procés, es troben que Llorenç i Barba és un mite, però que no saben ben bé com agafar-lo, perquè no el coneixen, no l'han llegit, no l'han pogut llegir, entre altres coses. No? Això és un problema important que tenim en la recuperació contemporània. Després veurem per què ells el volen recuperar. Això serà una pregunta que ens farem després. I aleshores ell continua i ens explica molt bé la situació. No? La primera és una situació acadèmica, dir, no tenim el que tenim. I la segona és una situació de dir, els elements que avui tenim per reconstruir idealment la figura són escassos. Hem perdut 50 anys. Els que el van conèixer ja no hi són i el que va escriure ja no ho tenim. El problema és per què no tenim el que va escriure. Un gran problema que a vegades no ens hem fet o que no ens fèiem els primers anys perquè no ho sabíem era per què no coneixíem els textos directament. Diu, per què les lliçons de Llorenç i Barba, quan ell mor al 72, ja l'encàrrec d'editar-se, i s'editen l'any 20? Per què del 72 al 20 no s'edita res? Quan era la gran personalitat de la Renaixença filosòfica. Us dius, com és que durant tants anys no s'edita res? Algun problema hi ha d'haver. Perquè l'any 25 ens diguin, s'han editat unes lliçons, però al cap de, imagineu-vos, del 72, quan estaven picades el 76, les lliçons ja estaven taquigrafiades i es podien haver editat a la seva mort, i no es fa. Per tant, aquí tenim un problema acadèmic i un problema de país, que jo penso que és una pregunta que ens hauríem de fer, perquè no tenim aquest, malgrat que tothom, com veieu aquí, no, el record de l'home i el mestratge del professor eren recents, ells ho tenien, i quan ja el recuperem no ho tenim. I això és un trencament que ens ha perpetuat, o que ha fet que a vegades el veiéssim molt llunyà o molt mitificat. Per tant, jo em remetré al 25, que és un any important, perquè és l'any en què Serra Húnter fa una cosa també a la Universitat Catalana, que és per primera vegada la Universitat Catalana fa història de la filosofia seriosament. Jo penso que s'ha de reivindicar que Serra Húnter és el primer que fa, i en per pal, que fa, però amb en Serra Húnter, l'època Serra Húnter és l'època en què la universitat diu la història de la filosofia s'ha de fer ben feta, hem de fer la biografia de l'autor, ho hem de conèixer tot i després ja veurem. O sigui que no fa ni panegírics, dient és molt important però és molt bo, ni fa deixar-lo de costat. I això penso que és el primer que ho fa Serra Húnter, i aquest paper que va tenir Serra Húnter a la universitat també l'hem de reivindicar. I ara ja, vist aquest panorama, que és del que som hereus nosaltres i que arriba als anys 90, el que tenim, jo penso, és el primer moment en què ell neix. Per què Llorenç i Barba fa el que fa? És l'altra pregunta. Primer ens hem de fer la pregunta aquesta, no? Dic, per què no ens ha arribat bé? I aquest és un problema que tindrem sobre la taula. L'altre problema és per què ell se'l considera, o perquè ell fa un camí que no s'havia fet fins aleshores. És l'altra pregunta que hem de fer. Jo situo dos moments. L'any 16, ell n'és l'any 20, però situo l'any 16, tenim, no, la Junta de Comerç de Barcelona, que penso que és Barcelona una ciutat oberta, una ciutat en comerç, una ciutat que necessita uns ensenyaments moderns, no li valen les estructures antigues d'ensenyament i no li val la universitat que hi havia a Cervera, evidentment, tampoc li val. No? I aleshores ells comencen a fer uns estudis moderns, i d'entrada amb economia i comerç, comencen a avançar i la societat diu, necessitem un nou model, hem d'entendre la contemporaneïtat d'una altra manera. Això comença l'any 16. Ja veureu per què vaig enrere, també. I l'any 21, que ell neix el 20, amb el trienni liberal, no? El que canvia també és el model educatiu de les universitats espanyoles en general i, evidentment, catalanes. I fixeu-vos el que deien l'any 20, no? La universitat era caòtica i trista realitat de l'ensenyança. Això és com es veu l'ensenyament universitari a l'estat espanyol a la dècada dels 20, que és quan neix ell. I per tant tenim ja una contraposició, hi ha un model que es veu arcaic i una societat que vol caminar cap a un altre camí diferent. I aquí neix ell, i aquí neix el seu tiet, i aquí neix el Fèlix Gené, que és el que li diu has de fer filosofia. És a dir, la gent que realment l'empenyen a fer filosofia viuen en aquest context, viuen en aquest moment. I són els que li diuen tu, tira cap aquí. I que el canvi ha de ser de Barcelona, de Cervera a Barcelona. I penso que aquest és el moment en què marca que ell faci un canvi, i això des de la filosofia tenim el 15, no, que ara fa 200 anys, no, es funda la Societat Filosòfica de Barcelona, la primera. Aquí hi ha l'Ignasi Sampons, que és el seu tiet, que és el seu marmessor quan es mor ell, i que és el que dona els llibres a la universitat. Dura poc, aquesta, dura fins al 21, eh? Però, per exemple, introdueixen Descartes, que era un autor que no es podia llegir. Parlen de Kant, parlen de Smith, d'Adam Smith, economia. És a dir, introdueixen un món nou en el pensament català, en l'economia i en la societat catalana. Jo penso que és un canvi que no es produeix a Madrid, per exemple. I això sí a Barcelona. I aquesta gent també es produeix, penseu que l'any 20 encara tenim les prohibicions absolutes dels diaris. L'any 20 es prohibeixen diaris i llibres. Per exemple, un llibre de filosofia es podia publicar com a Vida de Sant Tomàs, perquè així passava la censura i s'editava a França i aquí es venia com a Sant Tomàs i era filosofia. És a dir, la censura amb llibres i premsa era constant als anys 20, 30 i 40 del segle XIX, que ens sembla molt lluny. Però aquest moviment de la societat filosòfica, que és molt retòric, encara en el seu moment, introdueix uns pensadors nous, la modernitat, Descartes o Kant, que no havien entrat al país, entren, Adam Smith, que no havia entrat, entra, fragmentàriament, però entra, i aquests són el seu tiet, el Gené, són els que el proporcionen, i a més entren també una sèrie de diaris, que duren poc, però que permeten que les idees es publiquin i es difonguin a Barcelona. Jo en poso tres, del 23 al 24 l'Europeo, que és un dels diaris que hi ha, La Civilización, del 41-42, i La Discussió, el 47. I això és paral·lel a que l'any 34 Barcelona comença a voler també tenir una universitat pròpia. És a dir, deixem Cervera i traslladem la universitat on hi ha realment el moviment. I penso que aquest és són les arrels de Llorenç i Barba. Quan entenem que se'l considera un renovador, no el podem entendre si no entenem aquest context de començament, aquest primer moment en què hi participa gent que ell coneix, però en què ell també viu unes coses que no havien viscut els que havien hagut abans que ell. I per tant això també marcarà una manera de fer o de pensar. Aquest procés és lent, és molt lent. La universitat, arribarem a l'any 25 en què Serra Húnter comença a fer alguna cosa modern, biografies modernes de filòsof i tots els filòsofs, i ben fets, no panegírics. I per demostrar la lentitud del procés i perquè no va arribar Llorenç i Barba, clar, ell mor el 72, dius, doncs si és lent, imagineu-vos, el 72-25 què passa? Doncs el que passa és el que ens explica l'Agustí Calvet, en Gaziel, quan ens defineix quan ell entra a la universitat. L'any 3, ell entra a la Universitat de Barcelona a fer filosofia, no? I en Gaziel, gràcies que va anar a París. El problema és que la guerra europea se'l va carregar i no va poder seguir estudiant en Besson, etc. Si no, jo penso que ha sigut un dels pensadors importants, perquè es va formar en filosofia a Madrid. Però ell, i vull llegir la descripció que fa, no? Una biblioteca a la universitat, ens sembla una cosa normal avui en dia. Què ens diu? La biblioteca és dotada misèrrimament. No era ni per atzar una biblioteca. Era un fons antic, gairebé provinent dels convents saquejats. O sigui, la biblioteca universitària era el que es havia saquejat dels convents quan aquests es van obrir, és a dir, per tant, es van desacralitzar. No? La facultat què era? La facultat de lletres l'any 1903, que oficialment era de filosofia i lletres, en realitat no podies fer-hi filosofia, perquè això només ho podies fer a Madrid. Ell se'n va anar a Madrid a fer filosofia. Per tant, eren lletres. Fies gramàtica, retòrica, però no podies fer filosofia, tampoc. No tens biblioteca a la universitat i no tens filosofia de veritat a la universitat. Encara l'any 1903. I aleshores ja ens parla del professorat de la universitat. No? I ens diu, ningú no creia seriosament que conduís enlloc, ni els estudiants ni els professors. I aquest és un problema que arribarà l'any 25, en què Serra Húnter diu, necessitem canviar això. I per canviar això, haig d'anar-me'n al que va canviar el segle XIX. Martí Aixalà, Llorenç i Barba. Per tant, jo, si vull renovar-me, haig d'agafar un exemple que em serveixi per no anar-me'n a agafar un mal exemple. Agafo un bon exemple i jo em sento hereu d'allò que és bo. I aquest és el procés, no? Llavors ens diu el d'Aurella. D'Aurella és el professor de metafísica, és l'hereu el segon hereu, no és el primer, però seria l'hereu de metafísica, que és el que feia Llorenç i Barba a la facultat, no? El senyor Dorell explicava 9 mesos seguits, sense una falla, la inanitat més prodigiosa que mai hagi pogut ser batejada de lògica fonamental. Desenganyats de les classes i d'aquell claustre que ens havia semblat contenir tota la saviesa del món, cercàrem instintivament la manera de passar sense florir-nos. És a dir, volíem... La universitat, en realitat, trencava les expectatives dels estudiants. Els professors, com diu ella darrere, es guanyaven la vida fora de la universitat. Cobraven res, anaven a cobrir l'expedient i en realitat no ensenyaven res. Tampoc ensenyaven Llorenç i Barba. Veurem per què no ensenyaven Llorenç i Barba. Aquesta és una pregunta llavors que ens hem de fer, hem de dir, si Llorenç i Barba és un renovador, per què no arriba a l'any 3? Aquest serà l'altre problema que haurem de veure, no? Però en tot cas, aquí ens ho diu, no? Venien a cobrir l'expedient acadèmic una hora cada dia i encara molt rebaixada pel major nombre possible de festes i faltes, jo penso que això encara existeix, i s'entornaven tan tranquils a ocupar-se de les feines. En tot cas, en el cas de Daurella, a vendre bacallà, els seus descendents, és la gran comercial de la Coca-Cola, Covega, tota Europa, i avui en dia del Nespresso. És a dir, la senyora Daurella d'avui és Nespresso i Coca-Cola tota Europa i Àfrica. Realment els negocis que va fer el senyor Daurella eren molt importants. Això de que els filòsofs no es guanyen la vida, però n'hi ha alguns que se la guanyen molt bé. No fent filosofia, però se la guanyen molt bé. I per tant, aquest és el context. I el primer que volia és plantejar una mica els problemes que ens trobem quan avui en dia ens tornem a acostar a Llorenç i Barba. Ara que ja tenim llibres, tot i tenir llibres i estudis, tenim problemes. No? I aleshores em remeto una miqueta a dir, jo realment, quan jo el 97 publico el primer article a la revista de Catalunya sobre Llorenç i Barba, jo no sabia res, no hi havia cap monografia, encara l'any 97. Hi havia el de Serra Unter, que era com dir, el de l'any 25. O sigui, jo estava llegint el que s'havia fet l'any 25, no s'havia fet absolutament res més fins al 97. Hi ha una tesi doctoral als 90 i al 99 surt la Misericòrdia, fa la primera monografia sobre els escocesos i Llorenç, i just, sense conèixer-nos, ens vam conèixer després, i ho vaig fer la monografia presentant Llorenç i Barba. El 99, podem dir, que són els dos primers llibres. Allò, les monografies que deien el 25 que no hi eren, no hi són fins l'any 99. Tenim les primeres monografies serioses sobre Llorenç i Barba. I el que us explicaré avui, neix llavors, a mi Llorenç i Barba em va costar molt. Jo el trobava un antiquat, un carca, un arcaic. Per mi era llegir les lliçons de filosofia quan jo tenia 18 anys, era com... No puc, és massa antic per mi. Al final hi he trobat moltes més coses que el que vaig trobar llavors, però en aquell moment que era llegir havies d'anar directament a l'autor perquè no hi havia res, ningú te'l presentava, no sabies el context, no sabies res. Llavors anaves a llegir unes lliçons de filosofia de feia 100 anys i et semblaven una cosa atomista. A mi em semblava atomista quan en realitat no ho era, però a mi la idea era és una cosa atomista. I vaig haver de tornar i marxar i tornar-hi, són tres totxos així, vull dir que ja s'han de llegir amb calma, no? I el que avui explicaré jo, una miqueta els últims anys he tornat a Llorenç i Barba, i he anat tornant periòdicament. Penso que un autor l'has de deixar, has de tornar, a vegades hi tornes per casualitats, com el simposi que tenim enguany. I últimament el que anava preparant són dos textos, un que els he passat amb tots perquè em sembla que era la recepció de Llorenç i Barba. Per mi era important seguir any per any, des d'aquell es mora, què es diu d'ell a tot el que es publica a Catalunya. Des de la necrològica fins a la notícia amb un discurs en què només se'n fa un panegíric. Llavors és recollir les 200 citacions que des del 72 fins a l'any 25 hi ha de Llorenç i Barba. Perquè així és l'única manera de resseguir realment què es va heretar de Llorenç i Barba en aquell moment. Això és una cosa molt acadèmica i per tant no ho farem avui, però dius, aquest és el procés, no es havia fet mai. Però jo ho he fet i com que el que diré avui és fill d'això, no ho explicaré tot. I l'altre era també veure l'anterior. Ja us he explicat, per mi l'anterior és cada vegada més important, és dir, d'on ve Llorenç i Barba. Per exemple, clar, ell parla de la llengua, que és molt important fer en la llengua pròpia, filosofia, però mai en català, però sí la llengua pròpia. Clar, pensem que la filosofia fins aquell moment no es podia fer ni en castellà. És amb ell que allò comença a fer-se en un idioma que no és el llatí, bueno, el neollatí o el que hi havia, no? I per tant, per ells ja era un canvi. Cervera, Barcelona, escolàstica, no escolàstica, l'idioma, per tant, hi ha tots uns canvis que els hem d'entendre anteriorment a ell, que per mi l'afecten, òbviament l'economia, tot el que he explicat, però hi ha també canvis acadèmics que els hem d'entendre, i en aquest no l'he acabat, aquest estic fent-ho. L'altre el tinc pràctic i l'altre el vaig acabar, va ser una feina de resseguir tots, perquè no s'havia fet mai, i per tant és com dir, realment, què es va anar dient? Perquè el mite aquest que va trobar Serra Unter, com és que va arribar el mite? Arriba un mite amb Torres i Baixes, etcètera, etcètera, però és un mite, boca a boca, i que transforma el que havia dit ell, en realitat, i que crea conflictes a la recepció. I una miqueta jo penso que rellegir vol dir treure conflictes, aclarir-nos i potser veure avui en dia si el mite s'aguanta o no s'aguanta. I aleshores, per tant, per mi, aquest va ser el procés. I jo sóc una mica el que explicaré avui, és hereu d'aquests dos treballs. Un és buscar lo previ i com lo previ afecta amb ell, i l'altre és buscar com s'ha transmès. Amb lo previ vaig arribar a un text que jo penso que és la primera evolució de la filosofia catalana contemporània, que no he trobat citat a cap llibre d'història de la filosofia catalana, que és els articles que va fer en Leopold Feu l'any 62, 1862, a la revista de Catalunya, en castellà, ell fa uns articles valorant la filosofia, la nova filosofia catalana. I per tant, dius, el primer que ens pot explicar realment què volien aquella gent, què sentien aquests de la Renaixença que queden amagats, que ens deien Joan, que és veritat, la filosofia sempre ha quedat com en segon pla, dius, en canvi, l'any 62 la filosofia era un primer pla per ells. En diuen escola literària, però diuen idees filosòfiques de l'escola literària. I això és el que els interessa realment a ells. I per tant, m'interessava molt veure on teneix aquesta filosofia contemporània catalana que no és escolàstica i que és Llorenç i Barba. I té aquests articles, no?, que es diu El Renacimiento Filosófico de España. En realitat, quan diu Espanya vol dir Catalunya, perquè Espanya veurem que és un altre món i ells la consciència nacional no la tenien. Això ho hem de tenir clar. Però sí que distingeixen molt bé entre el que és Espanya i Madrid i el que és Barcelona, que és un lloc on es podia fer filosofia pràcticament, per dir-ho així. I aleshores ell fa aquest article i en fa un altre que també és interessant, que aquest no l'estudiarem aquí, que és Sistema de l'Economia Política del 1862, i després unes crítiques, clar, tot això després té repercussions a la Renaixença, no?, que és sobre la centralització del món acadèmic. Aquests són els tres grans articles que fa Leopold Feu l'any 62. Jo penso que aquesta és la primera valoració que trobem de Llorenç i Barba i, en tot cas, del seu moment, d'allò que podia suposar realment i com ho veien ells, no? I aleshores, una cosa que ens diu ell, que nosaltres mai havíem dit, és que ell ens dirà que tot això comença el 1804. Per a Leopold Feu, la filosofia catalana del sentit comú que diem ara, així, en cometes, és del 1804, que arriba a través de França, en què arriba l'escola escocesa a través de les traduccions que en fan els francesos. 1804. El 15 es funda la Societat Filosòfica, que no es parla dels escocesos. Però Leopold Feu, i no ens diu les fonts, però ens diu que això comença el 1804. I que això és un canvi en l'economia i que això suposarà constantment a Cusin i Kraus, que són els grans autors que s'imposen en la cultura de la península Ibèrica. I això ho diu l'any 1862. Aquí situo un dels tòpics, que és en part veritat i en part mentida. Però sí que ens retroteu aquest començament de la filosofia catalana molt més enllà de Martí de Xalà, que se suposa que és el mestre. I per tant, però també ens recorda una cosa, que és que tot això ens arriba via francesa. Que per tant, que el primer que arriba de la filosofia escocesa aquí és a través dels francesos, que és això ja ho sabíem, més o menys, però jo no havia dit mai fins a ell tan anteriorment. No? I aleshores ell, citant els traductors francesos de com els francesos llegeixen l'escola escocesa, ens fa aquestes afirmacions, n'hi ha un parell que jo penso que són interessants de resseguir-les, en este estado de despertamiento inquisitivo, és a dir, això és un desvetllament del pensament d'aquest país, de la filosofia, dos són les doctrines sistemàtiques que principalment se comparten el domini de l'atenció pública espanyola. L'escola racionalista trascendental, Kraus, diríem, i l'escola del sentido comú, de la limitació o de Hamilton. Hamilton, 1862, que separa del campo de les especulacions humanes tot el que no és relativo, finito i condicional. Llavors ell ja ens fa un paisatge dient hi ha dues grans tendències, nosaltres estem, o jo abogo, perquè sóc d'aquí, cap a la segona. Aquest és el seu posicionament. Què vol dir escola escocesa per Leopold Feu? Direm, què vol dir el 1862, quan encara està viu Llorenç i Barba, i per tant els que l'han viscut encara el tenen, què vol dir? Ja no m'interessen els després, aquest ja és un estudi que ja el farem al llarg d'aquests dies. M'interessen els que ell el van viure i els que el veien. Primer vol dir que la consciència és l'únic criteri de veritat. La consciència és l'element central de la filosofia. Això és el primer que situen ells. L'estudi de la consciència i la consciència com a base del coneixement filosòfic. Punt 1. Punt 2. Ens introdueixen Kant i Fichte. Ens porten a la cultura contemporània nostra Kant i Fichte. Curiós Fichte. Perquè la teoria diu que Fichte no el podien veure. I la teoria és que Kant, bueno, l'any 62, encara 1962, Kant encara és prohibit a Catalunya pel bisbe. Si hi ha una traducció i no li agrada, eh? És a dir que... Contra qui discuteixen? Introdueixen dos. Contra qui discuteixen? Contra Hegel, contra Krauss i contra l'idealisme. Perdoneu que he escrit a les 6 del matí alguna lletra canviada. Imposen el realisme natural. Que això fins ara també dèiem que ho feia Llorenç i Barba, no? Que és el realisme natural escocès. Veurem què va, cap on va tot això, eh? Això és el que diu el Feu. Però en canvi, Hegel sí que els agrada com a base del nacionalisme cultural. No Herder, diu Hegel el 1862. Hegel els agrada com a base del nacionalisme cultural. Per tant, la critiquen com a idealista, però els agrada per la banda d'aquí. Això ens diu Leopold Feu. I aleshores ens diu el projecte, el gran projecte que hem de fer és estudiar aquesta nova escola literària i les seves idees filosòfiques. Aquest és el projecte que s'ha de fer des de Catalunya. Per Leopold Feu, el 1862. Veurem cap on això ens va conduir. En tot cas, jo poso aquí dues notes de context que m'agraden molt. L'any 99, la Comissió de Fàbriques ja cita Herder i escriu en català les seves actes. Això de que Herder entra tard, tampoc. El 1799, Herder ja el citen a les actes de la Comissió de Fàbriques, que no és filosòfica. Ja citen Herder i escriuen en català. Les actes les escriuen en català. Llavors dius, Llorenç i Barba encara no havia arribat, perquè ell encara ho segueix fent tot en castellà i no reivindica, però anteriorment ja ho fan. Per tant, Herder ja el coneixíem. I reivindiquen Hegel. Jo penso que aquí és un punt nou que hauríem de rellegir sobre la història oficial que tenim. I el 48 també l'Institut Industrial de Catalunya, que és en aquesta empenta econòmica, segueix reivindicant Herder i en català. Per tant, tenim un procés situat entre finals del 18 i la primera meitat del 19, que és on hem de situar Llorenç i Barba i aquestes idees de Leopold Feu. Jo penso que això ho hem de situar aquí. I això és una cosa que potser ens faltava fer. Jo ho faig a la ponència, no ho explicaré tot, però penso que ens faltava fer aquest segon pas. Si als anys 90 feien biografies i biografies, ara necessitem fer un pas una miqueta més, veuré per què, on te vaig. I aleshores, per tant, primer punt, situem-lo al context i quines idees són les principals que ens aboca ell. I ara anem a veure, Llorenç i Barba, què per mi, si jo el rellegeixo ara, què m'aporta realment. La història de la filosofia, com a història, com a matèria, no comença fins als 40-50 a tot l'estat espanyol. No existia història de la filosofia. Aleshores, per mi una cosa interessant serà veure com Llorenç i Barba entén la història de la filosofia i com ell llegeix la història de la filosofia, per entendre com se l'ha interpretat. Aleshores, el primer que veiem és que ell, d'entrada, no cita cap autor, ni català ni espanyol. Ni un. Ni Ramon Llull, ni... És igual, que vulgueu. Ni un. Cap. A la seva història de la filosofia no cita cap autor del país, ni d'aquí ni de l'Estat. I aleshores, per mi, el molt interessant és l'exercici d'oposició a càtedra, que ell parla de la unitat del pensamiento filosófico. Això és per ell història de la filosofia, que no és el que feia Espanya. No li interessen els autors, li interessa la filosofia. La història de la filosofia com a filosofia. Fer història és fer filosofia. I això, per mi, és una cosa encara contemporània avui. Per nosaltres, fer història de la filosofia és fer filosofia, és aprendre a pensar. No és fer una rècola d'autors, sinó és aprendre com s'organitza el pensament humà des de Grècia. I per mi aquest serà el punt clau, que a vegades no s'ha interpretat, per entendre per què ell no és de la filosofia escocesa, en el sentit de dir seguidor, com s'entès ara, que diem la filosofia catalana i la filosofia escocesa, perquè ens entenem molt bé. Jo penso que això és mentida, és fals. Ara ho veurem, eh? I aleshores anem a veure doncs, com ell, per justificar aquesta afirmació meva, que trenca tota la historiografia, com ell entén això que és fer història de filosofia i, per tant, entendre la història. El primer que ens diu, la filosofia és, neix quan podem pensar en llibertat. Només hi ha filosofia quan podem pensar en llibertat. Aquest és el punt de partida de tota la lectura que ell fa. Quan als anys 23 intentaven recuperar les lliçons d'història, o més tard als 50 en Mirabent, fan una nota, els manuscrits, dient això que fa no és història. I no fa història perquè no explica els grecs, els medievals, els moderns, sinó que ell fa una interpretació lliure. Sí que és història, el que no és història acadèmica, però sí que és història el que fa ell. Llavors ell parteix, pensem en llibertat. Quan pensem en llibertat neix la filosofia, com l'entenem nosaltres. I llavors dirà, això comença a Grècia. I a Grècia comença amb dues grans escoles. Hi ha dues grans maneres de pensar en llibertat. La idealista, que és Pitàgores, que es tendeix al món matemàtic, a l'ordre cosmològic, i la sensualista, que seria Tales de Milet. Ja de Grècia pensa en llibertat. Llibertat, dues escoles. Pitagòrics i Tales. I dirà, això continua fins avui, fins a mi. No diu fins a mi perquè no, això no diria mai Llorenç i Barba, però fins a mi. I l'altra gran aportació de Grècia, pensem en llibertat de dues maneres i en un mètode. I el mètode la porta Sòcrates. La forma metòdica de pensar la porta Sòcrates. Per tant, dirà, pensar llibertat dues grans maneres i metòdicament. Aquest és el gran llegat que ell llegeix dels grecs. Això continua, a l'època medieval dirà, i això després, rebrostre en Plató, Descartes i Bacon, són els segons que ho fan, Locke, Leibniz, Hume. I fixem-nos en els autors que cita com a importants per ell. Quins cita i quins criticaran després d'ell? Bacon, Locke, Leibniz, Hume, empiristes. I ara veurem. Aleshores, quan ell va llegint la història de la filosofia fins a la contemporaneïtat, escurço els manuscrits perquè si no arribaríem tard, i dirà, arribem a l'època contemporània i estem igual. Tenim una escola escocesa amb Wright, que és la sensualista de Tales, és l'hereva d'aquests. I tenim una escola idealista alemanya, que és Kant, que és l'hereva de Pitàgores. I dirà, Occident ha anat ballant-se metòdicament amb dues grans escoles. Però clar, ara estic jo al segle XIX, estic darrere d'aquests dos. I aleshores haig d'estudiar com aquest devenir de la consciència i de l'ésser humà jo el puc fer rebrostar, en certa manera, unificant les dues escoles. O sigui, el que vol aconseguir Llorenç i Barba és trencar aquesta dicotomia de pensament. Ni podem ser idealistes, ni podem ser només sensualistes. Una cosa molt moderna, penso jo. Llavors, la filosofia contemporània hauria d'aconseguir trencar allò que va néixer a Grècia. Ha de ser una manera lliure, metòdica, però que sigui idealista i realista. No? Quan ell diu l'idealisme real, no? Que parla ell, aquest món és això, és unificar aquesta lectura que ell fa del pensament filosòfic. Ell el llegeix d'una manera, no el llegeix linealment, la filosofia avança, però no avança linealment, avança amb salts qualitatius i avança amb línies de pensament, que no són sempre rectes, sinó que fan toms. I això és el que jo penso que no van entendre Mirabent, o no ho podien entendre, o no era el seu món, era un altre món. Per ells la filosofia avançava progressivament. Però Llorenç i Barba nega el progrés, que és una altra de les grans idees. Per ell el progrés no existeix en filosofia ni en la societat. El progrés no existeix, no l'entén. Ja ho veurem després. Per tant, tenim una història de filosofia dual que representa que els contemporanis hem d'aconseguir reconciliar els idealistes amb els sensualistes. No podem decantar-nos, perquè si ens decantem ens quedem amb un tros d'aquest pensament de llibertat. L'hem de decantar. Però, en canvi, el pensament té continuïtat, és perennis, és filosofia perennis. Jo penso que és un altre dels elements que s'ha tergiversat d'ell. Quan es diu filosofia perennis, ell ens dirà que lo perenne dona unitat al pensament filosòfic, però no vol dir que allò que es va pensar es mantingui com a tal. És a dir, perennis no és que una idea donada aquí avui sigui igual. Perennis vol dir que entre aquí i aquí hi ha continuïtat. Vol dir que el pensament no es trenca, malgrat que sigui fragmentari. Però no vol dir que les idees d'aquests siguin vàlides avui. Que a vegades interpretem perennis dient lo d'aquí encara és vàlid avui. I dirà, no, lo d'aquí no és vàlid avui. Però hi ha una línia de trossos, però hi és. I ell això ho agafa de Leibniz. I Leibniz agafa la línia de Llull. Sense saber-ho, Llorenç se sent, no? Quan Descartes es baralla amb Brun. Bueno, Bruno, Descartes són línies oposades. Leibniz, Descartes són línies oposades, no? Que veiem Bruno, veu de Ramon Llull, i això arriba a Leibniz, i és una línia oposada al racionalisme oficial. És una línia que pensa diferent la filosofia. Per tant, Llull li arriba d'una manera indirecta, després la gent ha dit que sí, però ell no cita mai Llull, No cita enlloc, ni se sent seguidor de Llull, ni de Ramon Llull. Després veurem per què dic això. Però, en canvi, la filosofia és una història que es construeix històricament, temporalment, i que té una continuïtat. És perenne perquè té continuïtat. Això sí que ho diu. Això sí que ens ho avança. I aquí anem quan això ens porta a dir, per tant, la filosofia seva, ella és de la filosofia del sentit comú, escocesa? Doncs no. Ell el que ens dirà es dirà, la primera filosofia, no llegeixo tot, perquè és un tostón, que comença a fer aquest procés d'unificar l'idealisme i el sensualisme és l'escocesa. És la primera escola filosòfica que comença a unir els elements sensuals i idealistes. I per tant jo, com a contemporani, m'haig d'agafar el que ells han fet. Com a continuador, no com a membre d'una escola determinada. No? En Escocia, Wright se manifestó seguir Aristóteles, però Stewart nos presenta la metodología de confusión que nos prueba una decadencia de los teológicos, y en William Hamilton un completo sistema lógico, por lo que vemos que en Escocia goza de una restauración completa. Per ell, la filosofia escocesa no és que jo hagi de dubtar el que pensen els escocesos, sinó que ells estan desenvolupant aquest procés de la filosofia. Són com els que aporten un pas nou. Per tant, no és que digui jo adopto la filosofia escocesa, no, jo no adopto cap filosofia. Adopto una actitud i un projecte final filosòfic. I penso que això és el que a vegades no hem entès, que ell adopta un projecte, no adopta, no és escocès, no és del sentit comú. Sentit comú vol dir unificar les dues grans branques de la filosofia occidental. I això ho diu aquí i a darrere, fixeu-vos el que he assenyalat, no? Por fin l'escola de Leibniz produjo Wolf. Wolf és el màximum, no? Ja de l'escolàstica i de la lògica. Arriba un límit i Kant arriba a un altre límit. Anem fent límits, en límits, la filosofia perennis, i aleshores, al final, quan anem, veiem aquests autors que fan límits i que topen finals, vaig ràpid perquè anem tard també, doncs ja ho llegireu. Hemos visto que la totalidad de la conciencia son filósofos del sentido común. Fins que arribem a uns que agafen tots els límits i diuen anem a unificar, perquè si arribem a un límit no puc seguir endavant. La manera de seguir és, conyo, veure el límit que ha arribat a l'altre i seguim el procés històric, que no és un progrés, que és un procés històric, temporal. I aquests són els escolars, el sentit comú, per què? Perquè admite los dos elementos, empírico i racional. Admet que la filosofia no pot estar separada, no pot separar l'element empíric del racional, donant valor als dos. Cadascun té un valor en aquest procés temporal, no els podem separar. I jo, per fer filosofia contemporània, haig d'agafar aquest element, haig de partir d'aquest trencament amb la tradició occidental. És l'única manera de construir un pensament filosòfic potent en el present. I aquest és el projecte d'ell. No és copiar els escocesos, que a vegades s'ha dit, no? No, no els copia. Ell diu, copio el que volen, el projecte que volen fer. Això sí que ho copio, perquè són els avançats. I penso que aquest era el primer punt que calia aclarir. Ve d'un context determinat, és un trencament amb els antics, i el trencament suposa implantar un nou projecte filosòfic a Catalunya. Jo penso que això és la relectura que jo faig al tornar els manuscrits de Llorenç i Barba i els que no estan editats. Això està a les lliçons d'història, per exemple, que encara no estem editades. Encara estan... Vam editar un tros, però no vam editar tot perquè no hi ha... El país té els diners que té. Llavors fem el que podem. Clar, el problema és aquest procés, ell diu, anem aquí i ens situem aquí. El problema és això, què li passa en aquest procés? Que es trenca. Aquest procés es trenca el mateix 1872 en què mora Llorenç i Barba, el procés queda trencat. El de darrere, el professor de metafísica és el Donadiu, Delfí Donadiu de Girona. Delfí Donadiu torna a l'escolàstica pura i dura. Però pura i dura vol dir pura i dura i a més el llibre de les 77 es va reeditant i reeditant i està orgullós de que s'ensenya a totes les universitats d'Espanya. I fixeu-vos qui es carrega en aquell llibre. Es carrega Locke, Kant, Descartes i no diu res de Hamilton. Tot allò que Llorenç i Barba havia posat sobre la taula és com fer fora. Cap, i a més Hamilton ni en parlem. Per tant, a partir del 77, tota la metafísica que es fa torna a ser escolàstica. I per tant, el procés que ell havia començat el 72, a la universitat s'acaba oficialment. L'altre element, que és un descoberta nou, que és quan Jacint Verdaguer envia una carta a Jaume Collell, l'any 77. S'envien una carta i Collell li pregunta per les lliçons a Jacint Verdaguer, per les lliçons de Llorenç i Barba, què havia passat. I l'únic que li diu Jacint Verdaguer és dir, això està al calaix del senyor Donadiu, que és el castet que era fiat. Per tant, vol dir que l'any 77 les lliçons de Llorenç ja estaven picades, però estaven guardades en un calaix del senyor Degà, la facultat, i que les tenia allà i que no en feia res, i que ningú sabia on eren. Bueno, el Verdaguer ho sabia. Com ho sabia el Verdaguer? És una altra incògnita que se'ns planteja, però en tot cas, quan algú el 77 diu, bueno, però què passa? Fem que aquesta persona, que és mítica, li donem, doncs no, estan amagats. Els escrits hi són, estan amagats. I l'altre punt, que per mi és clau la discontinuïtat, és Salvador Bové, quan crea la filosofia nacional catalana per ell. que al final acaba sent lul·lista. Però, en canvi, els primers anys, el 1895, 94, 93, Bové es dedica a traduir Hamilton al català, es dedica a traduir lliçons de Llorenç al català, que després no publica mai. Però ho fa. Si el primer projecte de fer una filosofia catalana és a partir de Llorenç i Barba. En canvi, després se'n va lluny. Però el primer projecte acabat, inacabat, és aquest. Per tant, tenim que el catedràtic que segueix a la universitat acaba amb tots els referents que Llorenç i Barba introdueix per fer un canvi, que els manuscrits de Llorenç es queden en un calaix durant fins a l'any 20, fins a l'any 20, o sigui, uns quants, i que el primer autor que vol fer una filosofia catalana, que és Salvador Bové, comença amb Llorenç i sense que sapiguem per què, encara no sabem per què, se'n va lluny, però deixa de costar Llorenç. Era cap allà que va influir. Jo penso que són tres línies d'investigació també molt interessants. Què hi pinta Verdaguer i què hi pinta... I per què s'acaba això? Són unes línies que no sabem què va passar en aquests mons. Potser avui algú dels que n'hi han parlat després ens podran dir coses. Fixeu-vos el Donadiu, l'any 44, la seva metafísica, que és la que va triomfar a totes les universitats espanyoles i que va ser la millor, és la versió del 84, ell el 77 ja la va fent, no el que ens diu, el que ell ha fet amb aquell llibre de metafísica que es ven a tot arreu. Hemos procurado, además, demostrar l'harmonia que hi ha entre la fe i la raó. O sigui, la base de la filosofia és tornar a unificar la fe amb la raó, i el millor és el que diu al final, no? Gràcies a la filosofia reciben natural explicació algunos de los importantes dogmas de nuestra sacrosanta religión. Evidentment, aquest horitzó amb l'horitzó de Llorenç i Barba és un horitzó contraposat absolutament. Aleshores dius, l'any 25, quan Serra Húnter vol que la universitat tingui un discurs contemporani, clar, no pot anar a Donadiu. On ha de tornar? Ha de tornar a Llorenç i Barba, que és el primer projecte realment contemporani d'una filosofia acadèmica. Però al mig hem tingut un procés que se'ns ha estripat per tots quatre costats. I per mi aquest és un dels problemes, quan tu llegis l'any 20, no? Dius, clar, l'any 20 no els hi arriba, no tenen aquest element d'aquí, no? Això ha generat, jo penso, uns conflictes importants quan hem parlat d'Escola de Barcelona, de filosofia catalana, de filosofia del sentit comú. Això genera, a part d'això, hi ha l'altre problema, que és que el mateix 25, quan Serra Húnter diu que la filosofia escocesa és la filosofia catalana, des del món eclesiàstic es diu que la filosofia catalana del sentit comú és Balmes, és l'escolàstica. Per tant, amb el mateix nom, ja en aquell moment, en Tusquets defineix una filosofia i en Serra Húnter una altra. Això ha sigut un problema gravíssim pel país, perquè tenim dos mons parlant de la mateixa filosofia que no és la mateixa. I aquest és un... O sigui, tenim un projecte que s'estronca, un trencament, i després dos que reivindiquen el mateix, però en posicions completament oposades. Llavors dius catalana, sentit comú i nacional, i català, sentit comú i nacional, són completament diferents. I això és l'altre element ja que afegeix una complicació fins l'any 68. Jo penso que Joaquim Carrés Artau, el 68 abans de morir, diu hi ha un embarull que no sabem treure. Som escocesos, som catalans o què som? Dirà el 68, no, Joaquim? Diu, ja no sé què som. És a dir, però el barullo creix per tots aquests elements. Ho hem viscut. I llavors l'altre gran problema que ens ha acribillat aquest problema és l'historiografia espanyola. És a dir, el moment que la filosofia catalana és un episodi petit, menor de la filosofia espanyola, això es dilueix tot. Llavors tu agafes el pla d'estudis de la Complutense o de la UNED i et diran filosofia catalana, Llorenç i Barba a Ferrater Mora. És a dir, la càtedra de Ferrater Mora és l'hereva de Serra Húnter, i dius, ja no entenc res. És a dir, no té res a veure. L'Escola de Barcelona amb la càtedra de Ferrater Mora és com si tu ara fossis el continuador de l'Escola de Barcelona, dius. I això és el que s'està explicant encara avui en dia els plans d'estudis de la Complutense, de la UNED. Llavors tenim una historiografia en què som un capítol petit, i ens diuen els catalans, que és una cosa petita, i això perverteix, d'entrada, la pluralitat del pensament que aquest país. Perquè aquest país hi havia hegelians, hi havia nietzscheans, hi havia del sentit comú, positivistes, darwinistes. Els teníem tots quan els estudies. El problema és que, com que s'ha estudiat com una pàgina, som filosofia catalana, és aquest barbullo de cristià nacional sentit comú, que és el seny, i que, a més, és el mateix que el que avui fa la càtedra Ferrater Mora. O sigui, Ferrater Mora és del seny, que és un altre món, no? I, a més, ens amaguen tota la pluralitat del pensament català del segle XX, que és molt més ampli, perquè tenim des dels espiritistes fins als positivistes, i els tenim tots. I mitjans, i hegelians. La primera teoria de l'art que es fa a Catalunya és hegeliana. Pi Margall és de Hegel. Pues Hegel entra a Catalunya. Ah, doncs no, resulta que Hegel no, tot és sentit comú. No, tenim un problema intern nostre i tenim un problema d'historiografia general en què hem sigut una pàgina d'una història més gran que és l'espanyola. Nosaltres som una part. I això ha sigut un problema al llarg del segle XX. I penso que aquest és un altre problema que quan rellegim la història l'hem de tenir en compte. I acabo, perquè no em vull allargar gaire. Per mi, futur de Llorenç i Barba, quan te'l mires en el futur, ara, quan me'l rellegeixo avui, si l'última part dius conclusions o què penso, Llorenç i Barba, val la pena llegir-se'l avui en dia? O ja, ja està, hem fet aquestes valoracions i el deixem estar. Jo penso que val la pena per diverses idees, i les tinc aquí resumides. Jo penso que primer perquè ell té una idea de que el progrés no és lineal ni és infinit. Aquesta idea és d'una contemporaneïtat absoluta. És a dir, que el progrés no és lineal i no és infinit, això és el que diu la termodinàmica avui en dia. Doncs és un gran avanç en la manera d'entendre la història i la filosofia. Et dirà que el central pel filòsof és estudiar la consciència. Les neurociències avui et diran el gran repte que tenim ja no és l'univers, no és la física, sinó és la consciència. És un dels grans reptes que té avui la ciència. Per tant, la filosofia ha de participar d'aquí i això t'ho lliga perquè et diu introspecció i percepció. No poden estar separats. I això també és molt modern. No podem separar les emocions de les raons, la introspecció de la percepció. I això és molt modern, si llegim avui. Aquest estudi de la consciència, ara que estem en aquest posthumanisme en què ja internet et dirà el que tu sents i el que tu vols, bé, doncs aquest debat, penso que en aquest sentit Llorenç, situar la consciència com a centre i no situar la fe i els dogmes cristians és un gran pas que encara el tenim avui. L'altre element és que per ell ser filòsof del sentit comú, això vol dir que no bases en hipòtesis, sinó que vols experiència, vols experimentar. El coneixement científic no està separat del filosòfic. La filosofia del sentit comú no parteix d'hipòtesis, sinó d'allò que es pot saber seriosament. I això també penso que és una cosa molt contemporània. L'altre és que la filosofia no està separada, sinó que té un coneixement pràctic. És ètica, és moral, és comportament, és pràctica. La filosofia no pot ser només una especulació erudita. La filosofia ha de ser pràctica. L'altre, això tan modern, l'ésser humà no és només racional, és emocional, racional i volitiu. Dirà ell, ell diu tres, però nosaltres diríem l'emoció és molt important en l'ésser humà. No només la raó i no només la volició. L'emoció és un dels tres elements bàsics de l'ésser humà. Això també és molt contemporani. I aquell que he dit abans, fer història de la filosofia ja és fer filosofia. No és fer un coneixement erudit, sinó que és un coneixement que ja és filosòfic en si mateix, que és una cosa també, allò d'aprendre activament, és una cosa molt moderna. Aleshores, ja he fet el plantejament final, només dues reflexions per acabar. Clar, la filosofia del sentit comú, l'escola de Barcelona, aquesta etiqueta, en realitat ha viscut molts anys, fins que es mor en Sant Vicenç. Ens en parlarà en Conrad, penso jo, però en Sant Vicenç és l'últim que se sent hereu del sentit comú. Per tant, allò que comença en Llorenç es manté en Serra Húnter, Miravent, els carrers Artau, i en Sant Vicenç és l'últim que ho aplica a la pedagogia. Sant Vicenç mor el 2001 o 2000. I l'any 80 en Sant Vicenç és bo el que ell, quan ell resumeix per què ell és d'aquesta escola, ens diu dues coses. Una és el tòpic i l'altra és una cosa que ens projecta el futur, penso jo. El tòpic està dalt, no? La filosofia i el sentit comú és l'aparició d'una escola filosòfica a Catalunya que relliga amb el pensament de Lluís Vives. No, de Llull i de Lluís i de Vives. Dius, no, mentida, això és mentida. Aquest és el tòpic que hem creat nosaltres. No ens relliga amb aquests. Sí, en Llull, indirectament a través de Leibniz, però mai directament. Per tant, tenim un tòpic i ell encara el 2000, per tant, fins l'any 2000 el tòpic es manté viu, però hi ha una altra cosa que diu que és important per això del sentit comú, que és una postura filosòfica oberta i liberal sobre el qual fonamentar el renovellament de la cultura i de la pròpia personalitat catalana. Per tant, l'aspecte renovador es manté viu també, i aquest sí que per mi és important encara. L'altre és el tòpic. Per tant, els mateixos que continuen l'escola estan ballant, no? El 68 el Joaquim Carreras, l'any 80 encara en Sant Vicenç, estan ballant en aquesta doble, en aquest problema de la transmissió que hem tingut, i encara estan aquí. Però ja, si els llegim atentament, el resum que fan és aquest. I aleshores això, jo penso que Llorenç i Barba és un renovador però que es mou entre dues incerteses. La del naixement, que hem vist abans, el moment en què neix és un moment convuls a la cultura i estrany, i el que mora. No? Ell mor, radicalitza molt les últimes opinions, es torna molt conservador a partir del 68. També és una personalitat que penso psicològicament hauríem d'estudiar. Ara tenim la descripció de com feia classes quan es mora, que es havia perdut i la vam trobar. La descripció és que només feia classes de nit, a les fosques, i que tenia molta por a la llum del dia. I aleshores dius, hi ha alguna personalitat a darrere que no coneixem encara. I només tenim dues descripcions d'un alumne i que el diari va trigar un mes a publicar-les. I va dient, no ho vull publicar, no ho vull publicar, però al final ho publico, perquè m'han insistit tant. Però quan es mora, hi ha una necrològica que, a part de lo típic, ens descriu una classe de Llorenç i Barba, en la penombra, com en Plató a la caverna. És a dir, és un quadre superestrany. Dius, per què només feia classes de nit, a les fosques, tot aquest món tan estrany? Per tant, hi ha alguna cosa de la personalitat que encara no sabem, que potser té a veure amb que no volia que li fessin fotos, en què no volia tots aquests elements, algú té a veure. I aleshores tot això també el retrotreu més a partir, evidentment, que queda sol, es mor la seva mare, però també la revolució del 68 per ell, que és un conservador, el fa reaccionar molt amb ell i amb tots els seus. És la renaixença conservadora i això els fa tirar enrere. Per tant, el projecte, abans que ell es mori, ja és una mica místic, que diuen alguns, jo no diria místic, però en tot cas sí que el tira enrere. I no sabem què hauria passat si hagués viscut més anys, que hagués pogut viure, perquè va morir als 52 anys. Per tant, dius, va morir relativament jove. Però clar, a partir del 76-77, que entra Darwin en força, trenca l'Ateneu barcelonès en dos, per exemple, i dius, on estaria Llorenç i Barba? No ho sabem. Per tant, neix en una època d'incerteses en què ell fa una aposta i mor en una època d'incerteses que tampoc ens permet saber allò que vas fent futuribles. Difícilment farem futuribles de què va passar al final, no? I a més amb el 68 pel mig, que amb ell el va tirar enrere tota la seva manera de pensar, no? I això és per mi és un element també difícil, no? Per tant, és una vida com entre dues incerteses, una vida que es mou en un segle XIX superestrany a casa nostra. Penseu que al segle XIX vam tenir 51 anys de guerra i 49 de pau a l'estat espanyol. Això vol dir que construir res en 51 anys de guerra és dificilíssim, és molt complicat. I en una Barcelona que creix davant d'un sistema universitari decadent, però que creix, però que no, però que sí, una cultura catalana que comença a afirmar-se, però sí, però no, i tot això per mi és un context complicadíssim a l'hora d'interpretar-lo nosaltres. Jo penso que el Torres i Bages ho fa molt fàcilment i diu, sí, ell era dels nostres, i el carrer és del també, i l'altre, dius, nosaltres des d'avui en dia, i quan veus que el 99 ja escrivien en català i reivindicaven Herder molt abans que ell, i dius, doncs això ja existia. En canvi, es reivindica Hegel, no Herder. Doncs hi ha tots uns tòpics que hauríem d'acabar de refer, i que aquesta incertesa dels dos pols és la incertesa, penso jo, de la seva vida. És un personatge sense biografia. Jo no penso que fos un poruc del tot, com diu Pla, però és evident que hi ha una part de personalitat molt complexa que no coneixem del tot. I això ens ha estat un personatge molt mitificat i molt difícil de rellegir, perquè encara no teníem fins als anys 90 monografies, biografies, estudis dels deixebles. No ho teníem, ni els manuscrits, que encara no els tenim tots. Aleshores dius, la filosofia a Catalunya, ja no dic catalana, però la filosofia a Catalunya té un problema de continuïtat acadèmica, té un problema de que el món acadèmic va per un camí i el món eclesiàstic, per exemple, per un altre, i té més oficial, i té un problema de continuïtat en tots dos àmbits, molt gran, molt gran. I aleshores això ens ha generat aquest batibull, aquests tòpics, i després tenim l'historiografia, això. L'historiografia espanyola ens tracta com un capítol de segona dintre una història més general, quan en realitat els contactes entre uns i altres en èpoques són bons, en èpoques dolents, però les influències i la manera de funcionar són diferents. Jo penso en la música, perquè dius, la música, la corona catalana aragonesa és un món i la música a Espanya és un altre món, completament diferent fins al segle XIX. I això és indiscutible. La música als països catalans és d'una manera, amb unes influències europees i alemanyes, i la música a Espanya és italiana, fins al segle XIX. I aquesta diferència també és cultural, i també és d'idees, i també és filosòfica. I no ho tenim a vegades prou clar, que tot el context, clar, si un capítol d'una cosa que tu no hi participes és problemàtic per l'historiografia, i hem patit aquest problema, no? I sobretot quan, després, a l'època d'Ortega, posteriorment, han volgut que hi hagués una única historiografia espanyola en què Ortega és la gran figura, Zubiri, Unamuno, i clar, aleshores dius, on te fico Eugeni d'Ors? Doncs no ho sé, perquè no ho sé. On te fico Llorenç i Barba? No ho sé, perquè no em toca. I clar, perquè si faig una línia que és Ortega, Zubiri, Unamuno, el problema és que no tinc Ramon Turró, no sé on te ficar-lo, i els altres tampoc. Jo en faig una pàgina i els fico tots junts, els catalans els fico tots junts, però clar, tots junts tampoc funcionen. i això ho sabem ara, fa 10 anys, no? Però ens ha costat molt reconstruir tot aquest procés. Jo volia fer aquest plantejament general, penso que hi ha prou ponències avui i demà per anar amb aspectes molt concrets. El text, intento reflexir l'argumentació de cadascun d'aquestes afirmacions, aquí pensava que tampoc era el moment, més a l'hora que estem i dinats i tot el que hem fet avui, i res més, agrair la càtedra, el carrer i el congrés, que estiguem aquí i que puguem dedicar a Llorenç i Barba per fi un simposi sencer, que l'any que ve tenim la publicació, que és una cosa que la càtedra sempre fa i per tant és bo. Teniu la col·lecció aquí, jo penso que és una col·lecció ja d'uns quants noms, i igual que l'Armo Llull s'hauria de fer textos, teníem també els estudis, no? I això penso que una cultura que tingui l'estudi, els textos, és la manera de poder avançar, ho dèiem a Sueca fa uns anys, i la manera d'avançar és tenir les dues branques, no? I que no tinguem una, que no ens passi com a Serra Húnter, que quan parlava de Llorenç tothom li deia, i aquest qui és? Perquè no ho sabien. I a nosaltres que no ens passi el mateix. Doncs res més, gràcies a vosaltres per estar aquí i qualsevol pregunta.
Gràcies per l'explicació. Deies la història de la filosofia i la filosofia. A mi m'interessava preguntar-te personalment, com a persona que has treballat també, Francesc Pujols, el tractament que em fa Pujols en el Consell General de la Ciència Catalana de Llorenç i Barba, per, diguéssim, fins aquí el punt de l'adultera, des d'on el llegeix. Jo interpreto que el llegeix des de Bové, però no tinc clar.
Pujols amb Llorenç i Barba i Milà i Fontanals té una relació molt estranya. És a dir, hi ha un moment... El concepte general, bàsicament, l'has de llegir, és molt fàcil, eh? Agafes la tradició catalana i agafes el que paròdia de Torres i Bages. Llavors jo penso que encara l'any 18 Pujols està parodiant tota la renaixença conservadora. Llavors, el que diu l'any 18 de Llorenç i Barba és que no val per res. En el fons, ve d'això. En canvi, als anys 30, la lectura que em fa és completament al revés. Llavors agafa una part de Llorenç i Barba i una part de Milà i Fontanals, i a partir de la relació de bellesa i d'harmonia i filosofia fa un nou postulat que va canviant a cada article que escriu. I a poc a poc situa Llorenç i Barba i Milà en el primer pla del pensament català. I se sent hereu ell d'aquest pensament. Però quan comença l'any 18 és com un despreci absolut. És com una paròdia, tant de l'un com de l'altre, dient que no valen per res. I després fa un procés que els va canviant. Constantment i els agafa com... Jo no penso que ho paròdia, però diu, és important el que diu. I sí, l'agafa com un dels seus puntals de la Renaixença. No dirà, un transmet que l'harmonia és molt important, que hem de tenir aquesta visió, i l'altre que l'harmonia és viva. No? Llavors ens dirà, aquest doble element que el pensament és un ordre, però un ordre viu, això em serveix. A ell li serveix. Aquesta idea és l'idea rectora, no? El pensament no és mort, en el fons és l'idea de la història, eh? Fer història ja és fer pensament, ja és pensar, fer història ja és estar viu, i això és el que està viu, no? És a dir, dirà la catedral gòtica és una pedra morta, en canvi els castells són vius. Llorenç i Barba i Milà van aquí. L'art gòtic és una pedra molt bonica però és morta, en canvi els castells són arquitectura viva. I jo vull que el pensament sigui una cosa viva, que és el que pots agafar Dalí, no? I llavors, aquesta idea sí que la fa servir rellegint, però triga molts anys. És a dir, una cosa és el 18 i el 14, el 14 publica els primers conceptes generals, que amb articles, i ja sí que parla de Llorenç, però una mica és fora. El 18, el concepte fa una paròdia. És molt bo agafar el concepte i agafar un tros de Torres i Bages i un tros del concepte. I el que fa és parodial. I en canvi, a partir de l'any 30, 32, 35, 37, la lectura que fa de Llorenç i de Milà és completament diferent. I sí que se sent, llavors és quan diu jo sóc hereu d'aquests i sóc del Penedès i sóc tot. Però és un procés que triga molts anys a fer. Penso que Llorenç va decepcionar molt quan van llegir les lliçons tots. No? Quan Ors, tots esperaven, clar, eren molts anys, des del 72, que tothom té unes lliçons amagades i que ningú publica. I era com un mite, era el gran renovador, llavors ningú el coneixia. I clar, agafes aquelles lliçons i per mi que els hi va passar el mateix que a mi. És a dir, agafes allò i dius, això és molt antiquat. I per mi l'any 19, i quan tots llegeixen directament, els sorprèn negativament. I l'any 20, no diem, no? Quan ja llegeixen tot. dient, home, doncs no era el que ens esperàvem. A poc, penso que el van assumint, però molt a poc, almenys Pujols, eh? Altres ja ni això, però, i penso que una mica va ser el procés el mateix que nosaltres, és a dir, agafes allò i dius, és molt antic, no m'hi sento, però em sento molt lluny d'això, no? I penso que a Pujols li va passar precisament el mateix procés, però que al final agafi aquesta idea i que sí que li serveix com una idea rectora després amb ell a l'hora de dir què és l'hipersiologi, no? És una manera d'aprendre a comportar-te, per tant, pensar bé vol dir que et comportaràs bé, millor, i això és... li permet relligar amb aquests ideals, no? Per sociologia és aprendre a conduir. Aprendre a conduir la vida és un pensament viu que t'ajuda a conduir-te. En el fons és la idea que aquesta sí que l'agafa. O a l'hora d'entendre l'obra d'art ha de ser viva. I com que Pujols bàsicament la gran aportació és en crítica d'art, i Dalí agafa el mateix, no? Quan fa la performance amb els castellers al Parc Güell, és el Parc Güell de Gaudí, dels castells, que és una harmonia viva, un pensament viu, un que rebrosta, que puja, que baixa, que no? L'escala que ascendeix i que baixa, i aleshores sols hi va molt bé per voler vendre aquesta Catalunya diferent, aquesta Catalunya viva, aquest pensament viu, i això sí que li funciona. Passa que Pujols agafa Llull i fa la seva interpretació de Llull, i aquí sí que ell sí que agafa Llull. I clar, també es troben que Llorenç i Barba ni llegeix Llull, ni Vives, clar, i llavors es troben com orfes. Jo penso que ells llegeixen allò i es troben, hòstia, doncs no diu res de Llull, no diu res de Vives, i a sobre em sembla antic. I per mi que el primer devia ser, què passa, no? Això és Ors també, no? Ors ho publica, però diu, hòstia, m'ha decepcionat. No? Quan publica la metafísica, diu, bueno, el publico per putejar els de la universitat, perquè no m'ha deixat entrar. Com que no he pogut entrar, publico, però... Però clar, hi ha un mite i unes baralles que al final es troben tots una mica desencantats. Després, a poc, sí que alguns el recuperen, alguns com Ors no, Ors ja l'abandona per sempre, no? En canvi, Pujols sí que el segueix, per algun motiu el segueix interpretant. Hi ha l'última conferència que no tenim, que és l'any 42, en què precisament reinterpreta la ciència universal a partir de Milà i de Llorenç i Barba. Aquesta conferència no hi ha ni els manuscrits, però potser les capses aquelles que encara queden hi són, no? Però tenim una part de manuscrits que no els coneixem, però hi ha aquesta conferència del 42, que és l'última que fa pública, la fa aquí a Vilafranca, i diu, el concepte universal ja llegit per Llorenç i Milà. Per tant, de l'any 14 fins a l'any 42 hi ha un procés d'ell que evoluciona i sí que els imbrica aquí dins. No tenim la culminació, però el procés és aquest.
I una paraula i qui mal. En lloc, felicitats per l'exposició, que està molt en síntesi, molt interessant.
És la meva síntesi, eh? Tampoc és...
I ara aquesta situació que has fet aquí de Sant Vicenç, l'any 80, m'ha recordat un text de Josep i Joan de l'any 1905, que per tant un fill temps anterior a la seva adulta, que és el revalorizador de Llorenç i Barba. Aquesta Mòria Catalunya de Catalunya el va recollir el Rick Jardí en un llibre que es diu La lluita per la cultura.
Sí.
I aquest text que es diu parla de Llorenç i Barba i parla de Miret Fontanals, precisament, que són una mica l'encarnació dels poders franquins, per dir-ho així, que serien una mica els que encarnen totes aquestes dues línies de pensament, on podríem dir la línia felicitat i l'atomista, i l'altra aquesta via més experimentalista, buscar empirisme i tal, així que ho he explicat molt bé. I aleshores el que diu el Pic Joan és, part que fa una defensa de Llorenç i la valoritza, i diu que pot ser, diguem, de Catalunya, en aquest moment ell pensant en una generació espanyola, diguem, sorgida de Catalunya, pensa que Llorenç és un personatge que porta a Madrid, diguem, aquesta renovació que a Madrid, i en general Madrid, diguem, encarna la Institut Libre d'Ensenyança, i parla del Giner de los Ríos, del Giner de los Ríos com a deixeble.
Sí, sí, sí.
I, diguem, i de Milà i Fontanals, parla de Menéndez Pelayo, que són una mica aquestes dues línies, no? I una de les coses que recordo que diu el Pi Joan és diu, per què Llorenç i Barba no... era molt oral, era un ensenyament molt socràtic, per dir-ho així. Era molt poc... i va deixar molt poc testimoni escrit de les seves classes, perquè hi havia uns quaderns...
Sí, sí, n'hi ha diversos, sí.
Experts, no? Que hi havia uns quaderns escrits i tal, però que no va fer res, no va publicar. No. Però és la pregunta que em feia com a lector d'aquest text del Pi Joan és per què no per quina prevenció, perquè hem de pensar que clar, aquí és per l'Universitat de Barcelona l'any 34, abans el remullatge de Dou, la Cervera, la funesta mania de pensar, la censura, etc. Realment el segle XIX està ple d'impediments també per aquest pensament que tu em deies obert, no sé, aquest pensament més lliure.
té moltes dificultats d'expressar-se en el llarg del 19, no? És un impediment. I també la història que s'ha pogut consolidar sobre aquests testimonis també ha estat crítica una mica.
Sí, sí.
Bé, una sèrie d'aquesta petita aportació d'aquests dos pilots franquins, Vila i Llorenç i Barba, com a personatges que uneixen cap en aquestes dues tradicions, no? Aquesta tradició més, diguem, entre cometes, liberal, i l'altra una mica més, diguem, més tradicional.
Sí. Enginyer va tenir classes de Llorenç. Enginyer va anar a classes de Llorenç quan va estar a Barcelona, i ell diu que realment l'únic que el va ensenyar a pensar meròticament és Llorenç i Barba. No diu res més, però diu l'únic que m'ha ensenyat a pensar i està obert a pensar és Llorenç i Barba. Però no em vaig aprendre res, em vaig aprendre una manera de pensar que no havia trobat enlloc més. Això sí que ho diu, però va estar poc aquí, i va tenir poques lliçons, però sí que va tenir aquestes lliçons. Jo penso que Menéndez és una altra història, perquè fa una relectura diferent de Llorenç i de Milà. Milà ja no li agradava molt el que feia Llorenç, és el primer que amaga, bueno, primer no, però és un dels que amaga les lliçons de Llorenç, o de les anotacions que hi ha, quan agafes el manuscrit de Valari, en Milà es va dedicar a tachar coses, dient, esto no lo pensaba, esto no se puede publicar, és a dir, hi ha anotacions del Milà dient, aquí era muy kantiano, però no lo era en realitat. El Milà va intentar també una mica com tapar el que pensava Llorenç, i clar, Llorenç ens arriba molt a trossets, després tenim moltes més lliçons, però són com dos àmbits diferents, sí. Ara Giner sí que diu sempre això, passa que dius, clar, això també és poc, però sí que diu que l'actitud la va prendre de Llorenç i Barba, que Barcelona era com diferent a Madrid en aquest sentit, que era una actitud diferent i que ell això ho va voler transmetre. Això sí, és un punt dèbil, però sí que és un punt interessant.
Sí. I recordo que una vegada apuntaves com a hipòtesi que tenia una malaltia de la vista, i efectivament això el que tenia no era vampirisme ni res estrany, era simplement una fotofòbia segurament provocada per una conjuntivitis o una queratitis que no va poder curar mai, perquè en una de les cartes, tot i que s'expliquen a través de sobreentesos, perquè vaja, quan no es veien era perquè se n'anava la testa i veig, venia testa i veig jo Franca. Una de les cartes li diu, li explica que està en una habitació que no pot sortir al carrer, estem en estiu, no pot sortir al carrer, i ni tan sols pot llegir. Aleshores, això ja apunta clarament cap a la malaltia de la vista. Tant, no hem de pensar que fora res més estiu.
No, però la imatge que donava, sí, la imatge que donava era...
Sí, i de fet la pista la vas donar tu, no? una conversa que tinguérem altres hores de la nit, i és cert, confirmar això. Has apuntat molt bé el responsable de la discontinuïtat acadèmica, el responsable de que la filosofia escocesa no es continuï conreant a la Universitat de Barcelona, és efectivament Donadiu. Era catedràtic, com has dit, però no era el catedràtic de filosofia, era el catedràtic d'hebreu.
Sí.
El catedràtic de filosofia, i és una relació curiosa,
sí,
el catedràtic de filosofia José de Somofallanos, que és un personatge interessant, no avança més perquè després ens explicarem, però ja us podeu adonar que la relació és molt estranya, perquè arriba un catedràtic enviat des de Madrid, diria, i en canvi el que fa la filosofia no és el catedràtic de filosofia, sinó que és el catedràtic d'hebreu. És una relació estranya, en la qual, si ens dona temps, després entrarem. El més important de fons del que has dit, tu has reivindicat que la història de la filosofia és per filosofia, jo estic d'acord amb això, però també la història de la filosofia per alguns ha de ser fer només història, no fer filosofia, sinó fer història. I tu tens moments en què efectivament fas filosofia i tens moments en els quals faig història. Jo procuro sempre fer més història i poca filosofia. En aquest sentit, si comencem a considerar la història de la filosofia, o bé, de tant en tant comencem a considerar la història de la filosofia només com a història, ens sorprendria que pot constatar que el text filosòfic més important del segle XIX no és un text de Hegel, no és un text de Schopenhauer, el text més important de tota la història de la filosofia del segle XIX és una encíclica. És una encíclica
del lloc de Lleó XIII, és l'encíclica Eterni Patris, en la qual ordena a tota la maquinària eclesiàstica que es posi a conrear la filosofia de Sant Tomàs. Quin és el problema, diríem, per a tota l'època? També, si fem història de veritat, història i no història de la filosofia com la filosofia, haurem de començar a separar el que és l'Europa nòrdica de l'Europa meridional. Quin és el problema central? T'ho dic, però m'ho has recordat en la teva intervenció. Quin és el problema central en l'Europa meridional durant el segle XIX? L'harmonia de raó i fe, com has apuntat que apareixia en el llibre de l'Edip. Però no era el problema només per als escolàstics, era el problema per als creusistes. Era el problema per a un senyor com Leopold Feu, a qui també has citat, i en el qual, com a màxima reivindicació de Llorenç, l'únic que se li acudeix dir és que era un home que recolzava l'harmonia entre raó i fe. I Leopold Feu era simplement un periodista il·lustrat, diguem-ne. I el problema de l'harmonia entre raó i fe era el problema que va motivar l'encíclica de Lleó XIII, Eterni Patris. Per tant, si comencem a, de tant en tant, si comencem de tant en tant a considerar la història de la filosofia com un exercici purament historiogràfic, també és cert, perquè tota aquesta història de la filosofia dels manuals, diríem, se'ns queden els dits.
No, amb això d'acord. No, jo reivindica molt la visió que ell té de la història. O sigui que per ell la història era fer filosofia. Penso que això en el seu moment és un avanç important. Però és evident tot el que has dit. No cap objecció.